Estels.
Comencem, Estels, una secció amb la col·laboració de l'Associació Astronòmica Vall d'Oreix-Sant Cugat i amb la Carme Mas, la sotspresidenta i secretària d'aquesta associació. Carme, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I Verònica Encinas, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ens recorda abans, Carme, la Verònica, de què vam tractar ara fa 15 dies del programa.
Molt bé.
A la darrera secció del programa vam parlar sobre el divulgador científic Carl Sagan, qui va anunciar que la Terra és un punt blau a l'univers, un petit escenari on els éssers compartim la il·lusió de desxifrar els misteris de l'espai. Sagan ens va descobrir la necessitat d'esbrinar si estem sols o no a l'univers i gràcies a la seva tasca divulgadora va ser possible viatjar a racons del cosmos que mai abans havien estat d'interès.
Doncs, Carme, ja ho has vist, de Carl Sagan vam parlar, no sé si ho recordaves tu, jo sí, perquè déu-n'hi-do el que vam aprendre d'aquest personatge.
Sí, però és que és un esforç tan enorme el que he de fer de síntesi que no sé si la gent poden entendre tot el que dic.
Després poden recuperar els continguts, si no, i escoltar-los també amb més calma a través de cugat.cat. Avui parlarem de la ciència-ficció en l'astronomia, oi, Carme?
Una miqueta, sí.
Per exemple, la deformació del temps. Què és això? Com hem d'entendre aquest concepte?
Bé, és un concepte teòric difícil d'explicar. En tot cas, a veure, vaig dir l'altre dia que Carl Sagan era un dels millors divulgadors científics del segle XX. I avui tenim un dels especialistes, un gran divulgador, que és Michio Kaku, especialista en la teoria de les cordes, i s'ha consumat com també un dels grans majors divulgadors científics del planeta després de Carl Sagan, i ell diu que el 80% del cinema de ciència-ficció serà una realitat dins d'un segle, i diu que quan va escriure La física de l'impossible va veure pel·lícules de ciència-ficció amb una premissa de fons, que moltes de les coses que expliquen aquestes pel·lícules podran ser possibles d'entre d'aquí un segle.
I això quan ho deia?
Això ho va dir fa poc, fa cosa un mes.
Per tant, creus que va ben encaminat?
Sí, jo crec que sí. A més, sóc una gran fan de Michio Kaku.
Home, tot apunta que sí. Has dit la teoria de la corda abans?
Sí, teoria de la corda.
Això hauríem d'explicar un altre dia, no puc demanar, oi, ara que facis una síntesi?
No, és un altre programa. Parlem avui una miqueta de... recordant una mica la novel·la de ciència-ficció de Carl Sagan. És cert que aquesta novel·la va influir perquè els físics teòrics estudien algunes deformacions extremes de l'espai-temps, ja que avui hem de parlar del flux del temps, no? Aleshores, Carl Sagan inventa per aquesta novel·la una civilització, vaig molt de pressa, extremadament desenvolupada, que servint-se d'una tecnologia molt avançada, envia un llarg missatge que la protagonista de la novel·la rep i ha de desxifrar. Ara bé, aquí ve el flux del temps. La qüestió no és si el missatge podrà ser o no interpretat, sinó que la qüestió és quins límits, reptes o restriccions ens imposen les lleis d'una física, la nostra i la seva, que pertany a dimensions diferents. Aleshores, és molt difícil de saber què ens podrien o ens volen dir. Què inventa Carl Sagan? Inventa una matèria exòtica que després en parlarem. De totes maneres, pel flux del temps s'ha de tenir en compte la singularitat. I què és una singularitat? L'estat actual de la recerca cosmològica manté que el Big Bang és una singularitat, és a dir, un esdeveniment inexplicable amb les lleis típiques de la física actual. Perquè una singularitat no és una llei, és un cas particular, una excepció. Sabem el minut després del Big Bang, però no sabem i no podem explicar els esdeveniments anteriors a aquesta gran explosió, aquests segons anteriors que no sabem, se'n diu i es coneixen com el temps del mur de Planck.
I què sabem, Carme, dels forats negre i dels forats de Cook? D'això sí que en sabem alguna cosa?
Sí, déu-n'hi-do. Veure, en qualsevol cas, la protagonista de la novel·la entra en un forat negre. No, perdó, no entra en un forat negre. Si hagués entrat en el forat negre, s'hagués mort. És a dir, El flux del temps dins d'un forat negre és descendent, a veure si em poden entendre. És a dir, cap avall. Què vol dir això? Que impossibilita que el que entra, o que si algun objecte entra dins un forat negre, en pugui sortir. Per què? Perquè la curvatura d'espai o gravetat d'un forat negre provoca una singularitat, una excepció de la superfície tancada dins d'un horitzó de successos i separa el forat negre de la resta de l'univers. Si la protagonista hagués entrat en un forat negre, el flux del temps l'hagués arrastrat cap a la singularitat, que és una tanca impenetrable que impedeix tornar a viatjar cap a l'exterior. La protagonista no hagués tingut temps d'escapar, és a dir, no hagués tingut escapatòria, hagués mort.
No hi ha marxa enrere.
Què és un forat negre? A veure, un forat negre és una regió de l'espai-temps de la qual res en pot escapar, per dir-ho d'una manera molt senzilla, ni tan sols la llum, a causa de la gran intensitat de la gravetat que actua com una ventosa i la matèria que engoleix acaba convertint-se en un punt de densitat infinita, anomenat singularitat, i en l'univers hi ha dos tipus diferents de forats negres, els estel·lars, formats per estels, quan es moren, que ja no poden ni generen calor interna, i els molt massius, situats en els nuclis centrals de les galàxies, com per exemple el forat negre de la nostra galàxia, que es diu Sagitari A, que està en el centre de la nostra galàxia.
I dels forats de Cook en tenim també més d'un tipus?
Sí, a veure, el forat de Cook és un tret topològic hipotètic de l'espai-temps que consisteix essencialment en un camí més curt dins de l'espai i el temps. Un forat de Cook té almenys dues boques que estan connectades en un sol pas. Si el forat de Cook es pot travessar, la matèria pot viatjar des d'una de les boques a l'altra boca del forat. Si bé no hi ha proves observacionals del forat de Cook, és tot ciència-ficció encara. És a dir, seria un espai-temps que conté uns forats amb dues boques, entres per una i surts per l'altra, que és el que li va passar a la protagonista de la novel·la de Carl Sagan.
Hem de parlar també, Carme, abans no se'ns acabi el temps, de la matèria exòtica i de la paradoxa dels bessons. Un minut i mig per cada cosa.
La matèria exòtica, a veure, Carl Sagan, ja hem dit que va ser, l'altre dia hem dit que va ser un agitador científic, volem dir que feia pensar i va fer capficar els científics. Doncs bé, perquè si és possible que la protagonista de la novel·la entrés dins d'un forat de Cook i anés a parar a una altra dimensió, ell inventa una matèria exòtica i això va empènyer els físics teòrics per convertir-lo amb aquesta matèria en tema d'estudi. La discussió estava servida. Però és possible creure en ella? Existeix una matèria exòtica diferent de la nostra? Pels físics teòrics aquesta matèria és impossible. De totes maneres, els prejudicis no ens han d'hipotecar. Tot està per demostrar. Si una civilització infinitament avançada aconseguís crear i mantenir oberts els forats de Cook, es convertirien, en cas d'existir, amb màquines del temps.
Per tant, en aquest cas hem d'esperar.
Sí, sí.
I per acabar, què vol dir això de la paradoxa dels bessons?
La paradoxa dels bessons és una paradoxa molt maca. És una mica difícil d'explicar, però a veure si m'entenen. A veure, suposo que tothom ha sentit de parlar de la paradoxa dels bessons. Costa d'entendre que en viatjar a velocitats properes a la llum, a 300.000 km segon en el buit, el temps s'alenteix i es compara amb el temps transcorregut per un altre objecte o ésser en repòs. Aquest ha envellit el que està en repòs, el que viatja no. Imaginem dos bessons, un dels quals emprèn un viatge a l'espai a velocitats properes a les de la llum i l'altre roman a la Terra. La nau torna 20 anys després, 20 anys passats pel germà que s'ha quedat a la Terra. Però pel bessó astronauta, altrament, el temps s'ha dilatat i no han passat 20 anys. Per ell només han transcorregut un any. Aleshores, el que ha anat a l'espai no envelleix, el que es queda aquí envelleix. És una dilatació del temps, és un experiment mental de la relativitat especial d'Einstein en el que un bessó fa un viatge a l'espai en un coet d'alta velocitat, torna a casa per descobrir que ha envellit menys que el seu bessó idèntic que s'havia quedat
doncs,
a la Terra.
Doncs, Carme, sí que és una paradoxa ben bonica. Gràcies, un dimarts més i fins una propera.
Moltes gràcies.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.